Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. El govern català veu amb bons ulls que Pedro Sánchez accepti fer canvis a la llei d'amnistia. La vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, assegura que la negociació està més que encarrilada. Són declaracions de Catalunya Ràdio.
Si som rigorosos, de fet, la proposta de llei que hi havia sobre la taula, doncs de fet ja incorporava totes les causes, també Tsunami Democràtic, i per tant, en aquest sentit, era una llei que tenia garanties. Si podem encara reforçar alguns aspectes, benvingut sigui doncs aquest reforç i que tiri endavant el màxim de ràpid possible, perquè hi ha moltíssimes persones esperant i per tant, malauradament, ens hem hagut d'esperar 2 mesos.
Qui també n'ha parlat fa uns minuts és la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, assegura que els canvis que s'introduiran a la llei d'amnistia estan dins la legalitat.
Dar tranquilidad a la ciudadanía. La norma que vamos a aprobar es constitucional, esto con prudencia, que le compete al órgano constitucional, y las modificaciones que se incorporan están dentro del cumplimiento de la directiva que regula esta materia y también dentro de la legalidad en nuestro país. Y por tanto, es una ley de afectación general que tiene que respetar, por supuesto, los delitos de terrorismo.
Demà dijous la llei es tornarà a votar a la Comissió de Justícia al Congrés dels Diputats després que Junts per Catalunya la tombés ara fa un mes al ple. Més qüestions. L'endemà del ple monogràfic al Parlament de Catalunya, la pagesia torna a tallar les carreteres del país. A aquesta hora els agricultors tallen la P7 a l'Ampolla en els dos sentits de la marxa i tenen previst quedar-s'hi durant tot el dia d'avui. Uns talls que se sumen als que també s'han convocat a la Nacional 340. De fet, ahir Revolta Pagesa marxava decebuda d'aquest debat general sobre la pagesia al Parlament. El sector creu que és una manca de respecte per la pagesia que es faci un ple monogràfic i només els deixin 4 minuts per explicar les mancances del sector. Aquestes noves protestes, les d'avui, les ha convocat el sindicat Assaja per reivindicar preus justos i exigir el control de les importacions agrícoles. I encara a Catalunya, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha avançat que en els pròxims dies es faran les modificacions del pla de sequera. La flexibilització d'aquestes restriccions responen a les propostes que van sortir del pla monogràfic d'ara fa uns dies.
Les modificacions del pla de sequera estan en tràmit i com que són flexibilitzacions, les farem, si no la setmana que ve, l'altra. Segona, l'obra de la potabilització del Besòs s'està fent, està en marxa. Cada setmana em pregunten el mateix i cada setmana els dic el mateix. Està en marxa. Nosaltres seguim complint amb els compromisos, tots, i seguirem complint amb els compromisos, fins i tot avançant obres que estaven previstes pel 25, que les comencem aquest 24.
Preguntat per la Guardiola que acumula actualment l'Agència Catalana de l'Aigua, xifrada en 540 milions d'euros, David Mascort ha detallat que 482 d'aquests ja estan destinats fins l'any 2027 a ajuts ja compromesos. I una darrera informació abans dels esports, en plan internacional, jornada clau als Estats Units per decidir els candidats a la presidència. L'expresident Donald Trump s'ha imposat en la majoria d'estats en joc i suma ja 1.215 delegats necessaris per assegurar la nominació. L'únic estat en què no ha guanyat és Vermont, en una votació que ha estat ajustadíssima. La victòria del magnat nord-americà deixa, per tant, la seva rival, la republicana Nikki Haley, amb molt poques possibilitats de seguir aquesta cursa presidencial. I pel que fa als demòcrates, l'actual president dels Estats Units, Joe Biden, ja partia com a favorit. De fet, ha guanyat en tots els estats en joc, excepte Samoa nord-americana, on s'ha imposat Jason Palmer. L'actual president dels Estats Units ha quedat a prop dels 1.420 delegats necessaris per la candidatura. A punt d'enfilar les 11:04. Comencem els esports amb una notícia d'última hora. La Fiscalia demana a l'actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, gairebé 5 anys de presó per haver defraudat 1 milió d'euros dels seus drets d'imatge. Segons l'escrit del Ministeri Públic, entre els anys 2014 i 2015, el tècnic italià no va tributar correctament els seus drets d'imatge cedits a entitats que no eren l'equip de futbol i que no estaven registrats a Espanya. El Ministeri Públic diu que, tot i que Ancelotti era resident a Espanya, efectes fiscals i tenia el seu domicili a la capital espanyola, a la seva declaració de renda només va incloure les retribucions personals percebudes per part del Real Madrid, ometent, per tant, el rendiment obtingut pels seus drets d'imatge que havia cedit altres entitats. A tot això, avui juga el Real Madrid just el dia en què se celebren 122 anys de la fundació del club. Els blancs reben la visita del Leipzig en el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà el punt de les 12 del migdia. Tot seguit els deixem i fins les 12 amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Feminista tu, i jo, i nosaltres, i vosaltres. Som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Coses quotidianes, amb David Balaguer.
Set minuts que passen gairebé de les 11 del matí. Nosaltres que continuem amb David Balaguer i les seves coses quotidianes. David, bon dia de nou, eh?
Bon dia. Com anem? Ha anat bé aquesta estoneta?
Igual que fa 7
minuts. Aquesta aturada
sí, home,
per l'esbarjo,
sempre.
Aquests petits trams d'esbarjo.
Sempre.
Són petits trams d'esbarjo. Surs a fora...
Ja toca.
Toca aquí, avui fa un bon dia.
T'aixeques un moment de la cadira que sempre s'agraeix.
Sí, sempre s'agraeix. Sí. Aquí en aquest carrer, que ara toca el sol, però... És un carrer...
És un carrer que passa airet.
Passa airet, sí. Sí. És un carrer molt agradable als mesos d'estiu.
Absolutament.
Als mesos d'estiu és molt agradable. Després a l'hivern no tant, però...
Sort que els mesos d'estiu és agradable.
Sí.
Perquè aquí dins fa una calor, els
per
mesos
d'estiu... Per això, per això. I et fots aquí en aquest carrer i passa un airet. Doncs avui parlarem de col·leccions.
Ep.
He estat buscant, vaig buscar perquè vaig trobar una cosa que em va fer gràcia i després, parlant amb una amiga, em va explicar coses que vaig pensar, mira, això és curiós, dic, un dia faré aquest tema a Ràdio Estel i llavors vaig buscar col·leccions extravagants del món. Val. I una mica és el que porto avui. Gent que col·lecciona coses molt estranyes.
Val.
Molt estranyes.
Jo soc col·leccionista raro. També.
Com?
Que jo soc col·leccionista raro.
Ah, sí? Ah, tu col·lecciones coses? Què col·lecciones?
Darrerament, els darrers anys, el que passa és que jo no crec que sigui tan estrany, però no conec gent que ho faci. Col·lecciono gorres.
Ah. És una col·lecció que...
Però després no me les poso, eh?
No, però és una col·lecció poc, que requereix un cert espai.
Sí, això sí.
I que també, home, costa els seus calés.
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, tu si et vas comprant gorres pel món, no?
Sí, sí.
Gorres del món, no?
Del món, sí,
o sigui,
sí.
Clar,
sí,
tu viatges, per exemple, a Istanbul i allà et compres una gorra.
Correcte.
O algú va... O te la poden portar també com a souvenir.
Normalment la demano a la gent que marxa.
Exacte.
Sí.
Algú et diu, me'n vaig a París, hòstia, doncs em podràs portar una gorra d'allà.
Exacte.
Jo això ho feia amb la meva col·lecció, que encara la conservo, tot i que no és una gran col·lecció, però jo col·leccionava bufandes d'equips de futbol.
Bona, aquesta.
I llavors, per exemple, el meu pare, per la feina viatjava, anava, no sé, a Copenhague,
sí.
Doncs li deia que em portés la bufanda del Copenhague.
Bona aquesta.
I llavors tinc algunes bufandes molt... que tenen certa gràcia perquè, clar, sí, són bufandes d'equips una mica desconeguts i en tinc diverses col·locades dins d'uns calaixos, però és una col·lecció que... O sigui, no en tinc milers, perquè és que hi ha gent que es fot a col·leccionar
no,
i llavors...
O
sigui, la col·lecció és una cosa molt addictiva.
Sí.
És un dels primers punts que hem de considerar. És una cosa que la gent... Clar, t'hi enganxes i llavors no pots parar.
Jo hores d'ara col·lecciono gorres i bambes d'una marca determinada.
Vale, ah, sí?
Direm, de Múnich.
Ah, sí?
Tinc moltes bambes Múnich.
Però tu tens...
Moltes.
Però necessites molt espai, Joan. On ho tens, tot això?
Apilat.
Tens apilat.
No el volies veure. I, a més, Joanet col·leccionava gots de festa major.
Ah, aquesta és bona.
D'aquells de plàstic.
Aquesta és bona.
Que vaig arribar amb una quantitat determinada i vaig dir, bueno, noi, fins aquí.
I què es fa? Després és aquest el tema. Què es fa?
Jo els vaig donar.
Els vas donar, clar. Anava a dir això. Què es fa amb una col·lecció que deixes, que abandones i que ja no la vols tenir a casa perquè t'ocupa un espai, que es fa? Això es tira les escombraries, es porta a algun lloc, se li regala algú, és que no ho sé. És un tema, també.
És
perquè
un tema.
Jo, per exemple, va haver-hi una època que m'agradava guardar, no sé ni si era una col·lecció, però guardava sobres de sucre.
Aquesta
és molt típica, també.
Sí.
L'ha fet molta gent. Guardava sobres de sucre. I també això que dèiem, no? Viatge de final de curs a Amsterdam.
Sí.
Doncs vinga, a replegar sobres de sucre. Però després arriba un dia que això
t'està... Amsterdam i te'n vas endur sucre?
Sí, t'ho prometo. I poca cosa més, eh? Poca cosa més.
Val.
I llavors després allò ho vas acumulant dins de caps i així, arriba un dia que no et fa cap mena de servei i ho tires a les escombraries, tu. Mm-hmm. Però t'entra com aquella angoixa, no? Les col·leccions moltes vegades demostren si una... Per mi... et demostren si una persona és constant o no ho és.
Mira, estic molt d'acord amb això.
Tu observes, no? Això passa, per exemple, amb les col·leccions de cromos. Mm. Col·leccions de cromos. D'entrada, tothom vol tenir l'àlbum de la Lliga de l'any 98-99.
Quin clàssic.
Hosti, vols l'àlbum, tens l'àlbum, et compres 5 sobres. Enganxes els cromos d'aquells 5 sobres, però després ja no en compres cap més i l'abandones.
Clar.
I en canvi després hi ha l'altre que no, que es va comprant sobres.
Valen molts calés, eh?
I valen calés. Vas al mercat de Sant Antoni a buscar els 7 cromos que et falten. Hòstia, em falta Calderer, no em surt el Calderer.
Em falta Chigrinsky.
Em falta Chigrinsky, allà buscant-lo. Vas al mercat de Sant Antoni, trobes el Chigrinsky, fa una gran il·lusió. Per això, aquí hi ha la gent que és constant i la que no. Ho pots veure a través de les col·leccions de cromos.
Mm-hmm.
Jo, per exemple, amb això era molt constant i la meva germana no tant. Fèiem col·leccions, per exemple, la col·lecció d'una que em va fer molta il·lusió, que va Indiana Jones en el Templo Maldito.
Boníssim,
i va haver aquesta col·lecció.
George Nauge li encantaria.
Oh, és que Indiana Jones en el Templo Maldito, que crec que aquesta col·lecció encara era de cromos que s'enganxaven amb cola.
Ep.
Perquè encara no eren adhesius.
Clar, clar, clar.
I llavors compraves
aquella... No existia l'adhesiu.
No existia, o començava a existir, però aquella encara era d'enganxar amb aquella cola que es deia Prit.
Sí.
Jo feia servir la Prit i pam, allà enganxat. I jo era un malalt de les col·leccions i les volia acabar i anava al mercat de Sant Antoni. I allà al mercat de Sant Antoni vaig descobrir una cosa que després també a l'escola passava, que és allò de, quan canvies cromos, allò del tengui i falti.
Sí, home.
Tengui, falti.
Clàssic.
Que, sincerament, això, no sé qui dimonis s'ho va inventar, però aquest tio, aquesta tia...
Sempre ha fet fortuna, eh?
Li haurien de fer un monument a totes les places majors de tots els pobles i ciutats, perquè és boníssim qui es va inventar això.
Sí.
Qui seria? És que no ho podem saber. Qui es va inventar això del tengui, falti? És molt bo.
En comptes de el tinc i em falta...
tengui.
Tengui i falti.
Clar. I llavors passava això, falti... Quan te'n faltaven 30 o 40 només de cromos, d'una col·lecció de futbol, per exemple, que hi havia 520 cromos...
Sí.
Quan anaves al mercat de Sant Antoni i algú et donava... Tu hi havies anat al mercat de Sant Antoni?
Sí, home, i tant, sí.
Et col·locaves allà, això encara passa, en una cantonada d'allà de...
I quan hi ha Mundial...
Sí.
L'any que hi ha Mundial...
Sí.
El mercat de Sant Antoni és una bogeria. Jo recomano que hi aneu només a mirar-ho. Però
no, és que era boníssim, perquè tu anaves allà... No, i allà, a la cantonada aquella de Comte Borrell amb Manso, Comte Borrell amb Manso...
Sí, senyor.
Allà la gent amb els seus... Perquè eren com... Eren unes muntanyes de repetits.
Sí,
eren bestials,
sí.
Que tu tenies un futbolista turc que el tenia 7 vegades repetit. Un tio que no saps ni qui és. I llavors tu deies, hòstia, tens els de futbol? Sí. Llavors t'intercanviaves la muntanya de repetits, començaves a mirar, clar, només te'n faltaven 30.
Sí.
Que a més te'ls sabies de memòria.
Obstant.
Que era una cosa bestial.
Sí.
I anaves fotent tengui. I quan hi havia un falti, era com trobar or. Era una sensació tan agradable.
Absolutament.
El falti. Hosti, tu. Llavors, bueno, al final, les col·leccions són el que dèiem, no? Són molt addictives.
Reclamem a l'excel·lentíssim batlle Jaume Collboni una estàtua al senyor o senyora
que es va inventar
el tengui falti.
Però, clar, és que no sabem qui és.
Hi ha coses populars. Hòstia, que no sabem d'on venen.
Això és molt bo.
Coses que... la primera vegada que aquest bon home va dir tengui falti,
o sigui, hi ha un munt de
l'altre
coses...
s'hauria quedat.
Sí, hi ha un munt de coses... Sí. Hi ha un munt de coses que no sabem qui se les va inventar.
I que han triomfat.
I que potser, atenció, és un invent de 4 o 5 persones al mateix temps.
Sí,
és un invent simultani, perquè potser això va passar en un pati d'una escola de Riudellops.
Sí.
No? Que algú va dir tengui, falti, però potser en aquell mateix moment, en una escola de l'Eixample, estava passant el mateix. Vull dir que hi ha molts invents que poden ser de diferents persones a la vegada.
Hi ha frases que algú les ha hagut de dir per primera vegada.
Exacte.
Ciao, bacalao. Sí, a mi sí. M'agradaria saber la cara de l'altre.
Sí, sí.
Quan
sí,
li van
sí.
dir per primera vegada, no, no, xau,
això
bacalao.
És, això és bestial, allò del tengui, falti. Trobo que és un invent magnífic. No sé qui va ser, no ho sabem, però va ser un invent sensacional. Després també les col·leccions, al final també hi ha un altre tipus de col·leccions més, podríem dir, no sé com definir-les, més de les emocions, potser. Sí. I de, per exemple, la col·lecció de vivències. Per tots tenim una col·lecció de vivències invisible que tens dins del teu cap, no? Dins dels àlbums, no? Com si hi haguessin uns àlbums dins del teu cap i allà tens la col·lecció de vivències. Perquè, per exemple, tu alguna vegada t'has tirat d'un avió amb paracaigudes?
No, però m'agradaria.
Jo també, falti, no? Per exemple, falti. Però potser ara mirem allà el José i es tengui. Eh? Vull dir que
sí, sí,
les col·leccions
sí, sí.
de vivències, en la col·lecció de vivències...
Tu t'agradaria
això,
paracaigudes?
Ens falten molts cromos a tu i a mi, Joan, eh?
Sí,
en la col·lecció
sí,
de vivències.
Sí, sí. Tu això, paracaigudes, t'agradaria?
Sí, m'agradaria. Sí, m'agradaria, tot i que sé que en el moment... O sigui, és una d'aquestes coses que m'agraden més, en la distància... que una vegada t'ho trobes allà.
Que no va dir, fem-ho, eh?
Podem fer-ho. Això, això és, és com el tema aquell de... la roca, quan saltes des d'una roca.
Ui, jo aquí peteixo més, eh? Imagina't.
No, no, però és que això passa una cosa que és molt forta. Ens desviem una mica del tema, però és igual, eh?
Sí.
Una cosa que...
Saps que aquesta secció...
Sí, és igual. Una cosa que a mi em passa moltes vegades és que tu veus... Vaig anar una vegada a Itàlia.
Sí.
En un lloc que es deia, atenció... Hosti, com es deia aquell lloc? Era un nom boníssim.
Bon lloc.
No sé què, de Furore, una cosa així. Un nom de programa, un nom de programa de Telecinco. O de, sí, 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 era
no,
molt...
Telecinco era d'aquí, era, saps el que vull dir?
Sí, sí, sí. Era un nom de poble boníssim. I allà hi havia una platja des d'on la gent es llançava.
Sí, sí, sí. Això, cap al
d'unes sud... roques altíssimes.
Al
sí,
sud
sí, sí.
es fa molt, això.
Però una cosa que jo pensava, hòstia, quins animals. I jo era a la sorra i pensava, hòstia, jo em vull tirar des d'allà.
Sí,
i pensava, sí,
sí,
és que m'hi tiro, és que vaig allà dalt, pujo i clar, vull dir, em tiro a l'aigua des d'allà, no passa res. I una vegada arribes a la roca i veus la distància que hi ha i veus l'alçada...
Mira, em diuen que a Salerno hi ha una població que es diu Furore.
Furore era aquesta? Però no era Salerno, crec.
No sé.
Furore, tio. És que és molt bo aquest nom, eh?
No sé. És jo és de... que vaig anar fa uns anys al sud d'Itàlia, no a Salerno, a Salento, que és al tacó de la bota, diguem-ne, i també hi ha aquestes platges on hi ha roques altíssimes, i la gent s'hi tira, eh?
La gent s'hi tira, i llavors tu des de la sorra penses, jo podré.
Sí, sí.
Sí, sí, és que, home, és que és meravellós, jo també vull. No ho veus tan greu. I una vegada ets allà...
Tremola tot.
És que no m'atreveixo.
El dit petit de la mà tremola.
No, doncs amb això del paracaigudes em passaria més o menys el mateix. Ara, des d'aquí, assegut a la taula de l'estudi de Radio Estel, penso, sí, jo ho faria. I després, quan em trobés allà, a punt de saltar, potser no tindria el valor de fer-ho. Bé, llavors és aquest el tema de les col·leccions i... Avui he portat algunes de les col·leccions més estranyes que he vist que hi ha gent que fa al món, no?
Vinga.
Perquè, clar, a mi... Parlava amb aquesta amiga meva que des de fa anys ella col·lecciona gomes d'esborrar. Gomes d'esborrar, i vaig pensar, què impulsa una persona a voler aplegar i acumular variants d'un mateix objecte?
Llavors,
què
t'impulsa fer? No les gasta, les col·lecciona?
No, les col·lecciona. Ella compra gomes d'esborrar i les té guardades en diferents capses, armaris...
Sembla curiosa, aquesta, eh?
Sí, les té per allà. I n'hi ha de bones, eh? N'hi ha de bones perquè, clar, una goma d'esborrar pot ser una goma d'esborrar en forma de micròfon.
Clar.
Una goma d'esborrar en forma de síndria. N'hi havia una que era en forma de síndria, molt maca i tal. I llavors, clar, sense fer servir... Fan goig. Però penses, per què ho acumules, això? Què en treus d'això? És que no ho acabo d'entendre. No? Llavors, hi ha col·leccions molt comunes, com aquestes de les gomes d'esborrar, que són simples, però hi ha ramificacions molt tèrboles i un munt d'idees i dèries estranyes entre la humanitat, i us porto algunes de les col·leccions més sui generis del món que he trobat i que són algunes d'elles molt impactants, i sé que algunes d'elles us poden provocar fins i tot cert rebuig. Anem-les a repassar. Atenció.
Si us plau.
No, és molt fort, eh?
Si us plau.
És molt fort. Comencem per la sordidesa més extrema. Perquè...
No, és que em fa
por. Vull veure la teva cara quan t'expliqui això. Vull quedar-me amb una imatge. Vull fer una col·lecció de les cares que veuré aquí quan repassem
si
algunes de les col·leccions. Hi havia un tio que es diu Graham Baker.
Ja té nom estrany.
I la cara del tio, busqueu-lo... No, Graham Baker. Hi ha una R per aquí al pitch.
Val.
Busqueu aquest tio perquè la cara que fa ja és una mica...
Tèrbola, eh?
De persona pertorbada.
Va.
És un tio australià que, atenció, col·lecciona...
Ai.
Borrissol del Malic.
No.
T'ho prometo, tio. És molt bèstia. Llavors, jo pensava...
Però quan què és això?
Dic, en quin moment aquesta idea et passa pel
seu.
Cap?
Perquè, clar...
Això és el que no sé. Però jo pensava, en quin moment aquesta idea et passa pel cap? Doncs no ho sé, però el tio li va passar pel cap.
Perquè no, i depèn del que tingui, ja tio... pot començar a fer mitja.
I a les fotos es veuen uns pots... Saps aquests pots com per posar-hi melmelada o conserves, no? Plens de borrissol de melic. És una cosa francament fastigosa. Però és que aquest tio té aquesta col·lecció. I penses, però com és que aquest tio li ha passat això pel cap? Quin dia decideixes que guardaràs el borrissol del melic?
I sobretot per què?
Per què? És que no s'entén. Llavors hi ha un altre tio que és en... Aquesta també és bèstia, que és en Richard Gibson, dels Estats Units, que se li va ocórrer col·leccionar, és fastigós, ungles dels peus.
No!
T'ho juro. I també les té fotudes... No, però és que hi ha fotos que ho documenten, no m'ho estic inventant. No m'ho estic inventant.
Què fa la gent?
És una nefasta decisió. Això denota, evidentment, tenir una ment molt, molt complexa, sens dubte. Però, clar, aquest tio col·lecciona això, però es queda lluny, atenció, d'en Sigurdur Hjartarson. No m'ho invento, tot això ho podeu buscar perquè hi és, eh?
Val.
Que és un tio islandès que un dia va creure oportú col·leccionar penis de mamífers.
No,
t'ho prometo.
Fins aquí.
T'ho prometo.
Prou.
I en té més de 300 de 90 espècies diferents. És molt fort. És molt fort. I greu. I els té, hi ha fotografies que ho demostren.
Tenia content el rus aquell, saps què et vull dir?
Els té, no, i a més té com una exposició, aquest tio els exposa, fins i tot ja té com un petit museu on exposa tot això. I els té allà dissecats, alguns d'ells conservats en formol, és molt bèstia. 300 de 90 espècies diferents. Que dius, hosti, però...
Com 300 de 90, Peret?
Sí, 300 de 90 espècies de mamífers diferents.
Ah, per tant, en té repetits. Sí, no és que hi hagi una espècie que tingui
exacte,
3 o 4.
Tengui, falti.
Clar, imagina't. Però... Tu t'imagines anar al mercat de Sant
Antoni? No sé.
Una imatge molt curiosa que m'ha passat pel cap.
No, és espantós. És truculent i espantós.
És molt truculent.
I és molt ombrívol que algú un dia decideixi fer això.
Clar.
Que un dia se't passi pel cap fer això.
Un moment donat has de dir, he tingut una idea.
Sí.
I explicar-la als teus familiars.
No, és que n'hi ha una, l'última, més reservat pel final.
L'última és la més estranya?
La que considero més pertorbadora. Ara anem per unes col·leccions una mica més normals, però que de gent que acumula moltes coses i les fotografies són molt impactants perquè, clar, tenen tota la casa plena d'això que direm a continuació.
Ai.
El rècord del món de col·lecció de aneguets de goma. Aneguets de goma.
Això ja tendes, eh?
Sí, tu un dia en tens un que te'l col·loques allà dins de la banyera i dius, hòstia, me'n compraré un altre, i un altre, i un altre. I al final hi ha una tia que n'acumula 5.631 d'aneguets de goma. Això quan vaig llegir... Això quan vaig llegir la notícia. Potser ara en són 6.000 ja, o 7.000, vés a saber. Però és bestial perquè és això, té 5.631 aneguets de plàstic col·locats per tota la llar. Perquè, clar, quan en tens un, no ocupa espai, però 5.000... Gairebé 6.000, això ocupa molt d'espai.
Sí.
Després també hi ha... alguna vegada has fet servir un gratador d'esquena?
Sí, va molt bé, eh?
Pica l'esquena i dius, hòstia, em grataré una mica.
Sí.
Aquest és un aparell que va bé, em pots tenir una casa, em pots tenir dos...
Hi ha gent que ha col·leccionat un gratador d'esquena?
Però, sí, això és un plaer, eh? Quan et grates l'esquena és un plaer molt diví, gratar-se. Sí. Quan pica una cosa de l'anatomia... rascar-se, gratar fort...
De les millors coses que
hi ha. És un plaer bestial. Sí. És un plaer bestial, i això s'ha de dir. Però hi ha un paio al món que li va agafar fort amb aquest objecte i en té 675 de 71 països diferents.
Mare de Déu, senyor.
Un tio de Carolina del Nord que es diu Manfred Rundstein.
Els tio... americans amb això... O...
Els noms semblen inventats, però són reals. No. Els americans estan molt malament.
Clar.
Directament estan molt malament. Llavors també hi ha un paio d'Ohio, Mark McNeely, que té 954 despertadors d'aquests que... són un objecte que quan sona fa el soroll d'aquell objecte. Per exemple, una gallina que quan sona fa el so de la gallina. Un tren que quan sona fa el so del tren. Doncs sí, un paio va decidir que volia col·leccionar aquest tipus d'objectes. Sí, i ho té per allà, casa seva, 954, que també ocupa molt d'espai.
Els posis tots a l'hora, veuràs.
Després, un altre, rètols de no molestar. Saps els rètols
bona
de no molestar
aquesta.
Dels hotels?
Jo en vaig tenir uns quants, aquests. Vaig estar a punt de començar col·lecció.
Veus com tu també tens aquest puntet, eh?
Sí,
Joan, tens aquest puntet.
Sí.
Doncs hi ha un tio de Suïssa que n'acumula gairebé 12.000.
Ui, clar.
I sortia una fotografia, i la fotografia se dedica a feia goig.
Això vol dir que ha estat a 12.000 hotels.
Exacte. Realment, si tens espai i t'agraden les col·leccions, doncs, home, aquesta pot fer goig, pot fer bonic, no?
Sí.
Tot de rètols,
si
de
no
molestar...
Marques, no?
Sí, ho emmarques i tal, aquests rètols més metàl·lics, sí. Altres més de fusta,
de diferents
materials, aquest està bé. O sigui, aquesta no denota una gran pertorbació mental.
Correcte.
Sinó que denota que t'agrada acumular aquest tipus de coses, no se sap ben bé per què.
Una gran privacitat.
No se sap per quins viaranys mentals, però ho tens allà a casa
teva. Sí.
Em sembla pitjor el del burrissol del Malik,
evidentment. I el de les ungles.
Després, tu saps que el Tom Hanks, aquesta és bona, també.
És col·leccionista.
El Tom Hanks... Clar, com que és un tio milionari,
sí.
Té calés i té espai, el tio va decidir un dia que volia col·leccionar màquines d'escriure. Màquines d'escriure. I en té 250.
250
màquines d'escriure, que clar, col·loca-les a casa teva, 250 màquines d'escriure. És que no les pots col·locar. A casa meva no hi entren,
no,
250 màquines d'escriure. Vull dir, que aquí has de tenir calés, perquè certes relíquies costen molts calés,
clar.
I has de tenir...
No són barates,
molt,
eh?
No, clar.
Val.
I has de tenir espai, perquè a més estem parlant d'un material... les màquines d'escriure, que pràcticament ja no... Això, ara tothom va amb l'ordinador, una màquina d'escriure ja, per trobar-ne, has d'anar a llocs molt selectes i t'hi deixes una bona quantitat de calés. Vull dir. Sí, exacte. Sí. I després acabem ja amb les col·leccions de nines.
Uf, a mi aquestes em fan por, eh?
Que aquí és el... Dèiem que aquí hi ha un moment que hem començat molt forts, amb el burrissol, amb les ungles, les fotos dels penis de mamífers, després ha fet baixada amb col·leccions més normaletes, però acabem rematant amb força, perquè... Bé, d'entrada hi ha aquesta persona que... Aquesta és molt famosa, se n'ha parlat molt, han sortit moltes fotografies d'una persona al món que fa col·leccions, de la persona que té el rècord de Barbies... de Barbies, que té un autèntic barbilant a casa meva... A casa seva, amb més de 15.000 Barbies. Que aquí també tornem a parlar d'una casa que requereix tenir molts metres quadrats per poder acumular tantes Barbies, perquè 15.000, gairebé 16.000 en són moltes.
Sí.
No, és que si et poses a fer càlculs, quant costa cada Barbie? Una Barbie costa calés.
Sí.
Si tu multipliques el que costa una Barbie per les 16.000 que té aquesta persona, et surt una xifra desorbitada d'euros, que potser podries invertir en altres coses. Però és aquella que es diu Bettina Dorfman. Aquesta ha sortit molt als mitjans de comunicació. Però, per mi, la persona més grillada del món, i ho diré clar, una persona pervertida, directament, per mi és un pervertit.
Directament,
sí,
eh?
Sí, per mi és un pervertit. És la viva estampa de la perversió. És un tio que es diu Bob Gibsons, que a més no viu sol, el tio viu amb la seva muller, té una dona, el tio,
sí.
O sigui, viu amb la seva dona, al seu domicili, i el tio té 240 nines gegants a casa seva, mida natural,
uau.
Que les té col·locades per la casa com si fossin persones. Les té allà, hi ha una fotografia que és molt bèstia.
Escolta'm.
Hi ha una fotografia que és molt bèstia d'una taula de la cuina. Hi ha una taula de la cuina. El tio està prenent cafè i té com unes nines assegudes en algunes de les cadires de l'estança com si també estiguessin prenent cafè. I són nines. O sigui, és una cosa...
Escolta.
O sigui, aquesta imatge, és que et recomano que la busquis. La imatge,
una pel·lícula de por, ja...
La imatge d'en Bob Gibsons.
Uau.
És un tio molt bèstia.
I l'altre dia...
Perquè té 240 nines, repetim-ho, eh? Mida natural, escampades per casa seva. Tu imagina't anar a casa d'aquest tio.
No,
I trobar-te... És que fot por directament.
Horrible. I l'altre dia, saps, i si no ho saps tu dic ara, m'estic preparant un viatge pel proper agost. Viatge a Mèxic.
A Mèxic?
A Mèxic. Em ve molt de gust viatjar a Mèxic. I vaig veure que... Una recomanacions és anar a un lloc que es diu Los Embarcaderos, a Xochimilco, on tu agafes un petit vaixell de fusta i tires pels canals que havien estat els canals de les antigues ciutats precolombines, etc. Doncs bé, per allà enmig hi ha una illa, a Xochimilco, que es diu la Isla de les Muñecas.
Hosti.
Ara estava intentant buscar quantes nines té allò. Però vaja, surt el documental aquest que mirava ahir i surt, eh?
Sí, però...
És esgarrifós. Nines penjades de tot arreu, eh? Dels arbres, de tot arreu. Tot arreu hi ha nina. I és que a mi la nina em fa por, eh? Un dia anem de parlar d'això.
No, és que a mi em fan molta por, però és que clar, tu imagina't...
La nina a mi em fa...
Sí, perquè...
M'esgarrifa una miqueta, eh?
No, un dia t'explicaré una anècdota.
Ui.
Un dia que parlem de nines... una cosa que va passar... No, no, és una anècdota que...
Voldré dormir aquella nit, saps sí, el que
et
vull dir, David?
Sí, no, és una anècdota forta. I mira. He trobat la foto aquesta. T'impactarà molt.
Ai.
Clar, l'oient no la veu en aquests moments,
però tu
la pots explicar. Merda, ara... Hòstia, l'he perdut, ara? Bé, mira. La foto que et deia d'aquest tio que col·lecciona les nines gegants i les té a casa seva com si, estan prenent cafè.
Compte.
Figura que prenen cafè.
Estan assegudes, hi ha una a dreta, però hi ha tres nines assegudes a les cadires d'una taula de menjador.
Sí, sí.
Com si agafessin la tassa de te amb galetes.
És molt fort.
Ojo, que hi és l'home aquest.
Sí, sí.
El Bob...
Bob Gibbons.
Gibbons.
És molt fort, aquesta foto. Clar, aquest tio té 240 nines d'aquestes escampades per casa
i el
tio viu amb la seva muller. És tot molt... És una mica pertorbador,
directament. És pertorbador, sí.
Però, a més, perquè hi ha una de les nines que... Bueno, és que és igual, no cal... No sé què deu fotre aquest tio a casa amb aquestes nines, sincerament. Però és la imatge és pertorbadora, directament.
Balaguer, te'n vas a començar alguna col·lecció?
Aniré ampliant la meva col·lecció de records. Jo tinc una col·lecció de records.
M'agrada.
Tinc una col·lecció de records que fa goig, la tinc aquí col·locada dins del meu cervell.
Sí.
En diferents àlbums. Temàtics.
És així.
I ara vaig a omplir la meva col·lecció de records d'un dimecres al matí quotidià.
Mm-hmm.
Sí, sí.
David, gràcies. T'esperem la propera setmana.
Que vagi bé, Joan. Bona tarda.
Ràdio Estel. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Now, the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear, and state my case, of which I'm certain.
Oh. 34 minuts que passen de les 11 del matí. T'has plantejat mai ser invisible a tothom quan estàs en plena crisi personal i social? T'has plantejat que problemes com els de l'habitatge, la precarietat laboral o l'edatisme estiguin tan normalitzats que fins i tot ho mirem amb aquells ulls del «és el que ha de passar»? Això és precisament l'imperatiu categòric, la normalització de coses que no són normals, un crit sord de desesperació cap a una societat que no mira. Victoria Spunsberg, posa el text al servei d'una interpretació d'ovació de Gata Roca que passa per tot aquest procés a l'imperatiu categòric que podem veure al Teatre Lliure de Gràcia amb gairebé totes les localitats exaurides. Una professora de filosofia apartada de la feina, de la vivenda i a poc de la vida dins d'un sistema que, com dèiem, l'aparta. També un immens Xavi Saez s'encarrega de la resta de personatges de l'auca. I la pregunta de les preguntes. Com ens defensem de tot plegat? Què és legítim i què no quan el món ni ens mira? L'espai escènic és brillant, de Judit Colomer, i ens transporta a cadascun dels espais on la vida de la Clara, la professora de filosofia que interpreta Roca, es va trencant. Una obra que parteix de la ironia per arrencar-nos somriures congelats, d'aquells que fan mal i que al sortir del teatre ens hauríem de fer replantejar si aquest és el món del que volem formar-hi part, a no ser que tot plegat li passi a un altre. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar en directe a Gata Roca. Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Agata, com estàs? Ara fa uns quants dies que porteu aquesta funció i déu-n'hi-do l'èxit que està tenint.
Estic una mica en xoc i ara també et sentia parlar i quasi m'emocionava perquè sí, perquè realment és que és increïble el que està passant. És increïble, són d'aquestes coses que... no sé, quan passen, passen i les has de disfrutar i jo estic molt, molt, molt agraïda, molt, perquè, a més... M'he abocat molt en aquest personatge, amb la Clara. Ara, mira, que m'està escoltant la meva mare des de casa. Ella és testimoni que m'ha ajudat a passar text. Cada dia que l'anava a veure, repassava amb el text, perquè és un text difícil, com pots dir que hi ha moltes coses filosòfiques. I la veritat és que estic molt... molt contenta, molt agraïda a la Victòria que m'hagi regalat aquest viatge.
És un text que quan ja el llegies, Agata, pensaves, ui, això...
No, ella, o sigui, clar, ella em va fer una prova, no? Ella només tenia 3 escenes escrites. I primer, l'altre dia em va confessar que la primera idea que havia tingut era d'agafar una persona jove, i de cop i volta se'm va donar de dir, no, aquest personatge ha de tenir motxilla, ha de tenir... I aquesta cosa que reivindiquem tant les dones de 50, i va, que tenim moltes coses a explicar, no? I que ara ja durant un temps no em podré queixar, perquè ja se m'ha complet. Doncs això, ella em va fer una prova i tenia 3 escenes escrites, i jo quan les vaig llegir a casa me les van enviar des del Teatre Lliure, dic... uau, o sigui, això ho he de fer, això és una meravella, això... M'hi veia, i vaig fer la prova i ella em va dir, sí, t'hi veig.
Ara ho dèiem, gairebé totes les localitats exaurides, heu hagut de prorrogar una setmaneta més al Lliure. On rau l'èxit d'una obra com aquesta?
Jo crec que s'ajunten molts factors. És una obra que interpel·la molt, molt al públic. Tampoc és una obra que digui... o sigui, jo crec que la seva intenció tampoc era anem a fer una crítica social. No, ella parla d'un cas d'aquesta dona, però que, evidentment, darrere d'aquesta dona hi ha tota una realitat. Per començar, la realitat d'aquesta que jo desconeixia absolutament, que és els professors, professores associades de la universitat, que tots tenim la idea, ui, els professors de la universitat viuen molt bé, com sempre dic, merescudament. No, tenen sous absolutament precaris, depèn molt el seu sou de la quantitat de signatures que facin. Dic aquesta feina com tantes altres, però bueno, ara estem amb aquesta. I després, doncs clar, la realitat a la ciutat de Barcelona avui dia. Com pots viure en un pis de lloguer si tens aquest salari tan precari? És impossible. La Clara, aquesta professora associada, s'acaba de separar, amb la qual cosa no comparteix gastos, no? S'ha de llogar el pis ella sola. La fan fora del seu pis perquè l'han venut a un fons voltor, amb la qual cosa els únics que podran pagar aquests lloguers, com ho sabem, són els russos, alemanys...
O sorpresa.
Exacte. Doncs... doncs això ja és una realitat, i això ja la gent quan ho veu diu, ostres, i a part doncs també parla doncs del bullying a la feina que et poden fer, com li fa el cap de departament amb ella. És una persona, de fet ella aquí parla molt de l'imperatiu categòric i parla de Kafka, no?, d'aquesta novel·la tan terrible, El procés, tan angoixant, que és aquest personatge que busca portes, i està en una mena de laberint, absolutament se sent transparent, perquè... tothom li fa l'ús de gas, no, diguéssim, i una mica doncs, aquest personatge, la Clara, és el que li passa.
Venies amb una certa relació sobre la filosofia, o o no en tenies ni idea i has hagut d'aprofundir una mica? Com ha anat aquest procés?
No, a veure, la filosofia no és una cosa que en dos mesos te la puguis... Evidentment, no m'he pogut llegir la crítica a la raó pura, perquè és encara hi seria, però sí que, bueno, m'he llegit llibres, no?, de Kafka, i he buscat molta informació de Kant, m'he llegit molts escrits. Tinc un cunyat que és professor de filosofia i m'ha donat una classe també de per posar-me una mica en aquest món i per poder entendre el que dic, no? Sobretot l'obra, com saps, comença amb una classe, els alumnes, i clar, hi ha coses molt...
No vull dir-ho, però és espectacular com comença l'obra. A mi em va flipar molt.
Gràcies.
Vull dir, què està passant aquí, no?
Sí, és estrany. Trenquem totalment la quarta paret i el públic no sap si els estan parlant amb ells o després se n'adonen que figura que són alumnes, no? Però, bueno, això, com et deia, doncs es diuen coses que jo les havia d'entendre. No et dic que hagi aprofundit en Kant, però sí que he intentat entendre el que explica, no? I en aquest sentit, doncs, m'he informat i m'han ajudat molt.
Abans, ara em deies, ara no em podré queixar, o durant un temps no em podré queixar, però és que, malauradament, no sempre trobem papers de dones protagonistes de 50 anys o més. Normalment són papers que es donen a germanes, mares, tietes, no? I si es donen. En aquesta obra això no passa, per sort. Hi ha molt d'edatisme en el món de la interpretació?
Jo crec que cada vegada menys. També les dones hem, cada vegada, bueno, ho hem parlat més obertament, no? I si busquem ara entrevistes ens fem pesades i tot, perquè totes anem repetint una mica el mateix, no? Va, doneu veu a...
Si ho repetiu és que segueix passant.
Però segueix passant, sí. Però jo crec que cada vegada menys. Cada vegada hi ha més... No, històries n'hi ha hagut sempre, però vull dir que la gent, doncs, dona veu a aquestes dones i a aquesta edat. És el que et deia, vull dir que si primer va pensar en una noia jove, és una mica el que et porta, no? I després dius, ostres, no, això ha de ser un personatge amb motxilla, no? I com més motxilla tingui, doncs... I jo noto el pes d'aquesta motxilla interpretant, vull dir que no és perquè tingui coses en comú amb la Clara, que en tinc. Mira, la Clara pateix acúfans i jo tinc acúfans des de fa 25 anys, també. Són tonteries, però són coses que em fan empatitzar molt, molt amb ella, perquè és una cosa una mica, a moments pot ser molt tormentosa, no? Però això, em va molt bé la meva motxilla, sense posar-hi la meva vida personal, però és igual, el pes que tots portem en aquesta edat, doncs... està molt bé.
Jo crec que és una obra, a més, Agata, que ens interpel·la molt a tots en aquest sentit de... Si tots hem tingut algun problema puntual, no tots els que es plantegen a l'obra, que segur que algú els ha tingut, però si algú hem tingut un problema puntual, a vegades ens hem sentit invisibles. I, per tant, empatitzem molt amb la Cara, en tot aquest sentit, no?
Totalment. Home, ella està a la desesperada. No és per fer molt spoiler, però vull dir que al final, no, demana, per favor, que la detinguin, no? I ni això... Ni el policia li fa cas, no? Diu, no, és absolutament transparent. Jo crec que això ens ha passat en algun moment o altre a tots i a totes, no? Sigui en relacions personals, afectives, sigui a la feina, sigui també en aquest món, que també jo crec que fa una crítica brutal a la Victòria, també en aquest sentit de la burocràtic, no? Tot aquest... l'imperatiu categòric també no deixa de ser això, no? D'aquestes... no lleis, però sistema, no?, en què estem tots involucrats i que hem de seguir per arribar a algun lloc, no? I tot cada vegada ens ho dificulten més, no? No sé, jo ahir vaig anar a la caixa perquè no em funcionava la targeta i em van dir, ui, això has de fer tal. Dic, no, has de fer, no. Dic, per favor, soluciona-m'ho ja. Dic, és pagar amb el telèfon. Si ens poseu noves maneres de tal, fem que funcioni i ajudeu-nos. Ja trucaran... I on hauràs d'omplir no sé què, hauràs de dir... Mare meva, dic, o sigui, és tot molt complicat. I aleshores et van... En el fons et van expulsant, no? I jo crec que això ens ha passat a tots.
Ho deia abans, l'imperatiu categòric, que és una crítica mordaç, molt àcida, que usa molt, tira molt de la ironia i que ens fa que l'espectador somriguem i de cop el somriure se'ns quedi molt congelat. Sí. Això ho noteu molt des de l'escenari?
Molt, molt. Ahir, per exemple... les primeres escenes potser que són les més còmiques, no? Tot i haver-hi sempre molta cosa darrere, però bueno, són les que d'escriptura també estan ja més... És aquest humor tant que a mi m'agrada i que m'identifico tant amb la Victòria, no? Que és aquest humor tan subtil i cínic a la vegada i punyent. I a mesura que va avançant l'obra, vas sentint, vas notant molt silenci, no? De fet, hi ha un gest que jo faig, que ara no vull explicar molt l'obra, però és igual, hi ha un gest que faig amb el ganivet que es repeteix dues vegades a l'obra. Mm-hmm. La primera riuen molt, sí. I a la segona hi ha un silenci congelat. I això a mi m'impressiona molt, perquè dic, vale, ja estem en un altre punt, no?
Deixa'm recalcar dos espais. Abans ho deia, l'espai escènic de Judit Colomer, que és una autèntica passada, sí. I l'espai sonor, que també ho és.
Sí, molt, molt. De fet, sí, com dèiem, podria ser, sempre dic a vegades, o sigui, vale, som dos actors, que per cert, quin actor, el Xavi Sáez,
quin actoràs,
no? Perquè estem parlant del personatge de la Clara, però el que fa ell és brutal, no? Set papers... amb res, amb un canvi de botó, amb un petit gest, ja està interpretant... Bueno, això ha sigut brutal trobar-nos els dos, perquè no havíem treballat mai junts. I després, com deies, per mi aquesta escenografia, doncs també quasi és un tercer personatge de l'obra, no? Perquè a més t'ajuda molt a ficar-te en aquest laberint obscur, no? Uh-huh. Tan kafkià. A mi m'ajuda moltíssim aquestes portes que s'obren i que es tanquen, que són una mica angoixants.
Parlàvem de l'espai escènic i també del sonor. Now, the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear. Que escoltem a l'obra aquest My Way de Nina Simone, una música espectacular per un moment molt... sense tampoc spoilers, perquè jo crec que val molt la pena veure això, però que ens deixa congelats a tots, un moment molt macabre, no? Com veu viure els assajos, tot això?
Aquest moment del ball, no passa res, pot dir... i fins i tot la primera idea que teníem, diu, bueno, aquí muntem un ball, una coreografia i tal, no? I de cop i volta en els assajos ens vam posar a ballar el Xavi i jo, cadascú una mica al seu rotllo, i després ens trobàvem, i la Victòria va dir, és que és això el que volia, perquè és el moment d'aquests personatges, cadascú en el seu món... no? El Xavi al principi convida la Clara i diu, balla, balla, no? Mm-hmm. Apaga les teves penes i deixa't anar. I jo crec que allà és un moment també que ella diu, és el meu moment d'explaiar-se. I la gent que ho veu diu, és com si estiguessis ballant al menjador de casa teva, no? És un moment que es posa ella música i els dos són personatges perdedors i en aquell moment es troben dos perdedors i empatitzen, tot i que al final hi ha... com recordes, doncs un moment violent, perquè uh-huh. ell doncs s'anima massa i s'agafa molt amb ella, i ella està en un moment molt... i se'n desfà, no? Però és un moment molt màgic. Hi ha gent del dia de l'estrena que es va emocionar en aquest moment.
És molt màgic i et fa patir l'hora, que és com molt estrany,
sí, sí,
eh?
Sí, et dic, hi ha gent que es va posar a plorar. Sí, és un moment que fa, sí, molt punyent.
Agata, tu creus que vivim en un sistema que només... ens permet sobreviure a costa de la misèria dels altres?
Uf, seria molt
depriment,
eh?
Ara m'he posat filòsof aquí, eh?
No, bueno, t'has posat molt... No. Jo vull pensar que no. Jo vull pensar que no, que no vivim bé a costa dels altres, de la misèria dels altres, no? Tot i que segurament n'hi ha molts casos, sí. Però vull pensar que la humanitat no... encara no hem arribat a aquest punt. Vull pensar-ho, vaja.
Ara ens ho explicaves. Feu un tàndem boníssim amb en Xavi Sáez. Havíeu treballat abans o no?
No.
Teniu una complicitat, escena?
Sí, brutal, sí. I a més, és que si no hi hagués estat aquesta complicitat, no sé com ens ho haguéssim fet, perquè una obra d'una hora i vint amb dos personatges només, que si no s'entenen bé, ja l'has fotut. I des del primer dia ha estat increïble. El Xavi té... Bueno, jo, molta experiència, molts anys trepitjant escenaris, i és molt, molt, molt generós. I no ha estat fàcil en el sentit de que ell té molts personatges diferents i jo havia de fer un sol viatge, i això a vegades feia que els dos anéssim una mica com... I dèiem, ai, ens hem de trobar, no? I ens hem trobat de seguida. I ara, doncs, és brutal cada dia treballar amb ells.
En Xavi, que com deies, interpreta tots els personatges masculins a l'obra amb els quals es va trobar la Clara a través d'aquest viatge. No sé si és una manera de dir-nos també que en aquest segle XXI, per molt moderns que siguem, els homes estem fets per un mateix patró.
Bueno, la Victòria sempre diu, m'ha quedat una obra més feminista del que m'esperava o del que era la meva intenció, no? Però sí que és veritat que tots els homes que retrata estan fets una mica amb el mateix patró i, a més, amb la, bueno, amb aquesta coincidència que són la mateixa persona, no? I que hi ha moments que dic, ai, a tots els homes
exacte,
us assembleu molt, no? I doncs, bueno, potser és que tots els homes són iguals, no ho sé. Però, bueno, jo crec que també alguns estan tractats amb molt carinyo, vull dir que no tots són, no tots són un desastre.
Agata, en l'estrena, si no m'equivoco, vaig sentir que et van venir a veure les companyes de Tea Teatre.
Sí.
Em
sí,
vas
sí,
parlar
sí,
amb elles després? Com
sí,
va anar això?
Sí, home, i tant. Van venir la Mamen i la Marta. Clar, era, és curiós, no?, perquè jo, per una banda, volia molt que vinguessin, perquè dius, és un coixí, és casa, són, van venir les meves germanes i van venir elles, que són com la meva segona família. I per altra banda, digues, també fa por perquè et coneixen tant, ens coneixem tant, per lo bo i per lo dolent, tots els tics, totes les manies, tots els trucos. I pensava, ai. O sigui, et fa impressió que algú que et conegui tant doncs, et vegi, no? Però a la vegada sentia el recolzament brutal, i es van emocionar molt i bueno, i tant que després ho vam celebrar juntes, sí, sí.
Què significa per tu Tea Teatre?
Doncs és la meva escola, és la meva escola, és la meva vida, o sigui, jo quan diuen on has après, bueno, sí, vale, l'Institut del Teatre vam estudiar, però estar 30 anys trepitjant escenaris, com hem fet amb l'Estrella de Teatre, significa la meva segona família i significa la meva escola, i significa haver crescut i madurat juntes. I això, poder-ho dir, encara en present, és brutal.
Anava a preguntar-te si us considereu, no, canvio el verb, us sabeu precursores d'un nou tipus de teatre vist en femení, fet en femení?
No, sí que és veritat que en el moment, quan vam sortir, potser no hi havia moltes companyies femenines en aquell moment. Sí que segurament molta gent doncs, ha sigut com un punt de... És que dir un punt d'inspiració sona una mica... Són d'aquestes frases que després tu veus amb titular i dius, ai, mare, no.
Després de... No, obre, crec que després però, sí, de més de 30 anys sobre els escenaris, teatre és un referent.
Sí,
i els diu i no
sí,
passa
sí,
res.
Sí, 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 pot ser. No, no, i a més, a veure, és que ho notes el dia a dia. Mm. O sigui, ho notes el dia a dia ja no amb la gent de teatre, sinó amb la gent del carrer, no? Que et para, que t'atura, sobretot també per la sèrie Jet Lag, no? Que ha abarcat a moltíssimes generacions, no?
I molesta que hi hagi gent que t'aturi encara per Jet Lag?
No, m'encanta. No. M'agrada molt, perquè, a més, penso que és una sèrie que no ha mort, no ha caducat, perquè és que és això, et para una nena de 12 anys que dius, però si tu no havies nascut, però la seva mare ho veia, els seus pares ho veien, i després li han posat amb ella, no? O les àvies, vull dir que ajuntava tot, abarca un públic molt, molt diferent, i que sempre et felicitin i et diguin coses boniques, com ens has acompanyat, ens has fet riure en tants moments, ens has fet passar un moment difícil, gràcies a això vaig poder somriure. És meravellós.
No mortes? Podríem tornar a veure Jet Lag?
Jo crec que Jet Lag no. Jo crec que les coses estan bé, no abusada, vull dir que formava part d'un moment molt concret de les nostres vides i de la vida de la televisió també pública d'aquest país i de, no sé, formava part d'un moment. I jo crec que ara Jet Lag no, ara poder fer una sèrie de dones madures ens encantaria.
Està treballant amb alguna cosa, de teatre?
Estem pensant ja en el proper espectacle, per d'aquí no la temporada que ve, sinó l'altra, i ara tenim pendent una gira de la Dona Fantasma.
Entenc que 25-26, eh?
Sí.
Vale. Sí, sí. De moment, però, l'imperatiu categòric fins al 24 de març al Teatre Lliure de Gràcia.
Hem prorrogat fins al 30 de març.
Fins al 30, exacte.
Sí, sí, hem prorrogat una setmana que és el que es permet, perquè després ja ve un altre espectacle, però almenys això ha permès doncs, que molta gent, perquè és que s'estaven quedant sense entrades, i és una pena, no?
I... Després gira?
També estem pensant-ho. Ara el Teatre Lliure està molt obert a poder obrir una gira, i estem buscant un forat llarg per poder-ne fer, perquè creiem que és una obra que es mereix que es vegi a tot Catalunya, no només a Barcelona. No?
Absolutament. Projectes personals, a part de teatre?
Mira, ara, el mes d'abril, faig un paper en la nova pel·lícula del Cesc Gai, que es roda aquí a Barcelona, I...
Què en sabem d'aquesta pel·lícula? O què podem dir d'aquesta pel·lícula?
Podem dir que també parla de dones madures i de la nostra generació. Bueno, el CES sempre fa... És un mirall del moment i de la societat i li agrada molt tocar aquests temes de l'amor, el desamor i, bueno, va d'això.
Doncs t'esperarem en aquesta pel·lícula. Una pregunta que m'agrada molt fer-vos a les actrius, als actors que ens visiteu a la caravana de Radio Estel, és mirar el panorama des d'un focus des de dalt, no? Com està el teatre en català a casa nostra?
Això és com... Bueno...
Dic perquè la pandèmia va fer un pluf molt important.
Sí, però...
Sembla que s'hagi recuperat i no sé ben bé.
Jo crec que sí, que el teatre... No sé, a vegades demostra que és incombustible, no? Vull dir que va superar una pandèmia. Quan van tancar els teatres, els van tornar a obrir amb mascaretes, la gent continuava anant al teatre. Crec que és necessari. I sí que potser va haver algun moment a la tardor que havia baixat i tal. Jo crec que ara, pel que sé, que estan anant molt bé moltes coses i jo crec que és... no sé, que és llarga vida, així com el cinema tinc els meus dubtes, no? Que cada vegada es van tancant més cinemes, jo crec que el teatre... I que tenim un públic molt fidel, i jo insisteixo que si no fos per les dones, també t'ho dic, eh? Perquè són les que consumeixen més cultura i més teatre.
Bé, des que vam començar aquest programa, Agata, que vaig gairebé cada setmana al teatre, si puc, sempre, la majoria són dones.
Sí. Sempre. És increïble, no sé això quin estudi s'hauria de fer, però...
També diré que cada vegada també és veritat que veig més joves a les butaques.
Sí, i a mi també m'està sorprenent ara aquí al Teatre Lliure que veig més homes, o sigui que també veig... i també gent jove, com dius, sí.
De moment, l'imperatiu categòric el teniu, com dèiem, fins al 30 de març a la sala del Teatre Lliure de Gràcia, després aquesta gira. De veritat, aneu-lo a veure, el treballàs que fan Xavi Saez i Agata Roca, que val moltíssim la pena. Agata Roca, moltíssimes gràcies per visitar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un servidor, Joan Manuel Serrat, casador mayor de edad, vecino de Camporudón, Girona, hijo de ángeles y de Josep, de profesión cantautor, natural de Barcelona, según obra en el registro civil. Hoy lunes 20 de abril de 1981, con las fuerzas de que dispone, atentamente expone dos puntos: que las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino, que a los viejos se les aparta después de habernos servido bien, que el mar está agonizando, que no hay quien confíe en su hermano, que la tierra cayó en manos de unos locos con carnet. El mundo es de peaje y experimenta, que todo es desechable y provisional, que no nos salen las cuentas, que las reformas nunca se acaban, que llegamos siempre tarde, donde nunca pasa nada. Por eso y muchas deficiencias más que en un anexo se especifican, sin que sirva de precedente, respetuosamente suplica se sirva tomar medidas y llamar al orden a esos chapuceros que lo dejan todo perdido en nombre del personal.